Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Però per què el teu cervell necessita entrar en aquest estat d'inconsciència?
No és perquè sí.
Ja està, eh?
A veure,
ja
per què?
Ja tenim la resposta.
Gràcies per venir.
És que, perdona, els científics tot us ho repregunteu 44 vegades.
Home, és que és de ciència.
Totes les tardes de 4 a 7.
Doncs ja estan a l'estudi de RAC1 en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I en Dani Arbós, que és biòleg i periodista científic. Dani Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts a l'Arbós. I començarem amb una d'aquestes notícies que de tant en tant et criden l'atenció, com és el desodorant. Perquè la Societat Internacional contra la Hiperdrosi acaba d'explicar que és un error posar-nos el desodorant al matí.
I ara?
Diuen que ho hauríem de fer a la nit, abans d'anar a dormir. A veure, Dani, explica'ns això del desodorant.
A veure, hauríem
de
diferenciar entre desodorants i antitranspirants, que fan coses diferents. Els antitranspirants el que fan és una mica bloquejar les glàndules sudorípares, o sigui, fan que no transpirem tant, i aquests productes són els que diuen que t'has de posar la nit abans. Per què? Per dues coses. Sues menys, no a l'estiu a Barcelona, però en general a la nit no sua tant, i també les glàndules estan inactives. I, per tant, et posaries això i durant 8 hores actuaria, penetraria la pell, bloquejaria aquestes glàndules i, per tant, faria el seu màxim efecte. Perquè diu que si tu poses quan t'acabes de dutxar, que és el que fa la majoria de gent, la pell encara està humida, les glàndules estan més actives i, per tant, no serien tan eficaces. Això serien els productes antitranspirants. Els desodorants clàssics, que no tenen aquest efecte, el que fan és dues coses. Tenen uns components que canvien la salinitat i l'acidesa de la pell perquè els bacteris no es reprodueixin tant, això d'una banda. I de l'altra fan olor, llavors tu transpires igual, però no faries pudor. Aquesta seria la diferència. Llavors, els antitranspirants a la nit, el desodorant com tothom.
Per tant, al matí...
Si tu fas servir un desodorant...
Normal, vull dir, que no...
Clar, aquí caldria saber si el producte...
El de l'esprai, què és?
Clar, això depèn de cada marca, perquè n'hi ha molts que potser tenen una mica de les dues coses. Jo crec que n'hi ha molts que sí que també són antitranspirants, perquè una mica el que fan és que transpiris menys, redueixen la transpiració, no fins a bloquejar-la del tot, però la redueixen una mica, i a part tenen components perquè els bacteris no es reprodueixin.
Jo, mira, vols la millor solució? Em foto vernís en esprai, al sobaco. Queda tot tapat, no transpira res i s'aclara la pudor. És el millor que hi ha, tu. Una capa vernís a l'any i s'aclara la respirar.
Però no deien que era dolent l'antitranspirant perquè et tapava els poros.
Bé, clar, hi ha gent, per exemple, que li generen reaccions, això és veritat.
Sí que fa quiste, sí.
Però, clar, depèn,
però bueno, vaig al metge i m'ho treu.
Hi ha gent que potser ho tolera una mica més. En principi no són, no que se sàpiga, no són dolents per la salut.
Esteu carregats de manies. Sí,
la diferència és que a la nit l'atac es veu menys, perquè és més fosc. De dia es veu més. És l'única diferència que jo li veig.
Lo millor és no posar-se i posar colònia per tapar el olor.
Sí.
I no dutxar-se.
No, perquè la pell
sempre judica.
La colònia tapa.
La colònia és esperit. I llavors en allà tu passes així.
És alcohol, és alcohol.
Exacte, esperit.
Bé, el Josep Corbella ens porta, canviant de qüestió, un nou avís al voltant de possibilitats que ens caigui brossa espaial. Hi ha més de 20.000 restes
mierda,
i peces
sí.
de...
Mierda.
De nau.
Xantarra, així, una mierda.
Bé, sou supersticiosos?
Sí.
Divendres 13. Divendres 13...
Ah, però aquí hi ha un nou avís, una nova alerta, no?
Bé, una alerta. Hi ha una certesa que el divendres 13...
Va caure mi. De novembre.
De novembre, i d'aquí 9 dies, caurà un pepino de 2 metres que ve de l'espai.
Pepino? Sembla el Sánchez Llibre, parlant de pepinos.
Bé, té una història curiosa aquest objecte. El van veure el 3 d'octubre, ara fa poc més d'un mes.
El van veure passar.
Oh, Pepito.
Hi ha unes observacions que es diu Estudi del Cel Catalina. No he mirat perquè es diu Catalina. Que van mirar el que va volant per aquí sobre nostre. I el 3 d'octubre van veure una cosa estranya que els va sorprendre. I era un objecte que tenia una òrbita al voltant de la Terra extremadament el·líptica. que quan s'allunya, s'allunya quasi el doble de lluny que la Lluna, i quan s'acosta, s'acosta molt, passa per sota dels satèl·lits de telecomunicacions, s'acosta tant, de fet, que calculant l'òrbita van veure que xocarà. Ai, ai. Xocarà el dia 13.
Xocarà contra la Terra.
Sí, bé, ai, entrarà a l'atmosfera.
Sí, sí.
Aleshores, una altra cosa curiosa d'aquest trasto...
Però quan entri, que... quan entri amb la fricció, diríem que...
Es desintegrarà.
Com es va desintegrar el meteorit dels dinosaures. No, això depèn del tamany.
Mira, sí, claro. Això hi ha una pel·lícula. La que es diu, escolta'm, Josep,
esperis un moment,
Cuando los mundos choquen és una pel·lícula terrorífica.
Però aquest meteorit que caurà, de quin diàmetre?
No és meteorit, aleshores. És un,
bueno, pues, què és?
És una cosa molt lleugera pel tamany que té, té molt poca densitat, i amb la poca densitat que té, han calculat, han suposat que deu venir d'alguna resta de tanc de combustible de coet o d'alguna peça de satèl·lit, algun panell de satèl·lit.
És una peça generada
pels humans. No se sap d'on ve ni quants anys fa castellà, si ve de l'època dels Apolo, si ve d'abans o si és més recent.
No saben res. Saben res.
Hauria d'haver escobriraires de la NASA, ja.
Sí.
Que neteixessin una mica la cosa, perquè aquí falta...
Lo de la furgoneta, la xatarra...
A veure... per tant, són unes restes.
Sí, és una peça.
Aquestes 20.000 peces que circulen al voltant de la Terra.
Sí, 20.000 són les que són més grans que una pilota de tennis. Perquè si anem a mirar més petites, n'hi ha moltes més. Sí,
hi ha merda com una, a dojo.
Com una bala, com una canica, n'hi ha 500.000.
Ah, molt bé.
I de més petites n'hi ha milions i milions.
Què dieu, ara?
Sí, sí. Però que donen voltes. Aleshores, el que deies...
Per tant,
que
clar, ara entenc les dificultats de l'home per anar a Mart.
Clar, és una qüestió de... Clar,
no passes, perquè a tard o d'hora tindràs un impacte.
Home.
Això ho vam veure ja a Gravity, allò que passa, que se'ls invat tot en orris. Això és de les escombraries. Per tant, aquest sabem el... De 1 a 3 metres.
Més o menys.
Bueno, però això, repeteixo, es desintegrarà, no?
Gran part es desintegrarà.
Per
si de cas restringiran el tràfic aeri i el tràfic marítim a la zona. En principi, ningú ha de prendre mal.
Quina zona?
Uns 100 quilòmetres al sud de Sri Lanka, a l'oceà Índic.
Bueno, por ahí, que m'entén. I almenys, mira, tu, que se ponga en casco.
Ara, escolti.
Escolta, la pregunta és, pot acabar amb els elefants o no?
Amb quins elefants?
Va acabar amb els dinosaures aquell altre, i ara els animals més grossos que ja són els elefants. Sí, pot acabar amb ells.
Si l'Índic pensava que es preocuparia més per les balenes que no pels elefants.
No, dels elefants ja se n'encarreguen els furtius, que el ritme que hi ha quedarà l'elefant extingit com els dinosaures.
Vale.
Total, en principi aquesta vegada ningú hauria de prendre mal. Serà bastant espectacular, hi haurà unes observacions per veure com entra l'atmosfera. Serà de dia quan entri i es veurà. Però, clar, aquest 500.000 d'objectes petitons que hi ha per allà vol dir que potser algun dia algun cau.
Que cau el pepino.
Hi ha una presentadora de tele que ja ho deia, això del pepino.
Sí, sí, mira.
Parlant de
pepinos.
I el que està haciendo el más rápido es Cúbica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información.
Avui Sánchez Llibre també l'hem sentit parlant dels pepinos.
He dit que amb gent així, el que diuen, m'importa un pepino, però un pepino grandiós.
Per tant, és la tarda del cogombre.
Fantàstico.
La tarda del cogombre. Bé, parlant de...
Coses que han de caure, el Dani us en porta una de més grossa.
A veure, què ha de caure?
No ha de caure, eh? No ha de caure.
No, home, l'Estació Espacial Internacional, estem d'aniversari aquesta setmana. Que, per cert, l'altre dia vaig llegir que l'estació aquesta internacional espacial...
Es diu Alfa? No es diu Alfa.
Pot callar, un moment.
Com les màquines de cosir.
És que no calla.
Silencio!
No calla ni sota l'aigua amb una bombona i amb un respirador a la boca.
Sí, és pesat, sí.
Es diu Alfa com les màquines de cosir.
Sí, Alfa, sí. Està plena de bacteris.
Sí.
Vas allà i ho agafes tot.
Bé, no, home, no és això, però sí que han vist, han fet un estudi, es fan molts estudis a l'Estació Espacial Internacional. De fet, et diré que porten 1.760 investigacions científiques i una dels que han mirat és quins bacteris. Ara va sortir recentment.
Sí, que en sortien uns bacteris.
Bueno, clar que n'hi ha, perquè hi ha éssers que hi viuen, hi ha entrada i sortida de material, per tant, hi ha bacteris, no és un lloc estèril. I llavors ara han estudiat quins hi havia, perquè, més clar, hi ha un tema que moltes temes de pols, de bacteris i tot això, que aquí estan adherits a la superfície, allà van volant pel...
clar.
Pels aires.
Allà la pols te la menges.
Allà la pols te la menges, a més textualment.
Sí. Aquests tios que estudien l'espai tenen la feina assegurada, perquè, clar, l'espai no te l'acabes mai, aquests tios. I a sobre, es va estenent. L'espai està en expansió. O sigui, aquests tios tenen... Ens hauríem de dedicar a això. Hauríem d'agafar més gent, que això atreu de la turra la gent. Saps? Una feina infinita. Pensa que tot el que hem investigat, que és una mil·lèsima part de tot l'espai, i es pensa que han arribat molt lluny, i de res, que han descobert. Què heu investigat vosaltres dos? No. On heu arribat? A l'estació aquesta espacial, que són? 40.000 quilòmetres?
400, està a 400 quants quilòmetres.
Quants n'hi ha a l'espai, en total?
Milions.
Que no han fet res, com haver-se mogut una mica del llit, saps?
Però, a veure, de tot això que han fet aquesta gent, què?
Miri,
de tot
això... Parla de la feina durant 15 anys a l'estació espacial... Sí,
què n'hem tret?
1.200 articles científics, molts dels quals en àmbits de la salut, per exemple, descriure el comportament de fluids, per entendre millor com els estudis amb microgravetat o en absència de gravetat. Molts d'aquests estudis es fan fora de l'estació espacial internacional. De fet, han fet 180 sortides a fora, perquè els tenen posats a fora, yeah. I llavors molts temes de salut, de robòtica i tot això s'han desenvolupat a l'estació... Reciclatge...
Home, però és que el que no ho sent, que li està dient...
Bueno, però...
Sort.
Mire.
Va dient, i què? Si li està explicant? Perdoneu,
estudis de fluides, molt bé. Això a què representa? A mi a què m'afecta?
Jo ja hago muchísimo.
Ara, senyor Marcel.
I és una cosa que, bueno, que està molt bien investigada.
¿Qué es lo que haces?
Bueno, estudio, hago muchos estudios.
¿Estudios de fluidos?
Me gusta mucho el muestreo, claro, como más ampliemos la muestra...
Allí en Montjuïc, ¿no?
Bueno, y en otros sitios...
¿Y de qué? ¿De qué fluidos son?
Bueno, nena, parece que he salido ahora de...
Aquesta repregunta ja no calia.
Bé, per exemple, temes de fluids, han desenvolupat dispositius per millorar diagnòstics de malalties en zones remotes. Per exemple, gràcies a... Què? No li convenç amb això.
Ara li diré, senyor Marcelí, perquè és una pregunta molt pertinent. O sigui, què hi fotem amb una estació espacial aquí?
A mi ja m'està bé, vale, estació espacial, adelante, però què hi fem allà i quin benefici en traiem?
Sap per què es diu Alfa? Per què es deia Alfa?
Per la màquina de cosir.
Doncs no, perquè aquesta estació espacial es va dissenyar als Estats Units, es va pensar als Estats Units, i aleshores Rússia, la Unió Soviètica, sí, en tenia una que es deia Mir. I els americans van dir, tindrem una que li direm Alfa per passar-los la mà per la cara. Després, a l'època del Reagan, això era els anys 70 quan van fer els shooters, a l'època del Reagan els grans ideòlegs dels Estats Units van dir, els hi passarem encara més la mà per la cara, i em van dir Freedom. La nostra estació es dirà Freedom, perquè la dels russos era una... venia de l'època encara... de l'època comunista. I aleshores es va desintegrar la Unió Soviètica. I els Estats Units es van trobar un problema, que és que a la Unió Soviètica hi havia molts enginyers que en sabien molt de llançar coses a l'espai, de llançar missils, i van dir, millor que integrem els russos en el nostre projecte que no que se vagin a llançar missils en zones que poden ser hostils amb nosaltres. I aleshores és quan es va dir Estació Espacial Internacional. I tot el projecte va néixer d'una idea diplomàtica d'aconseguir fer la pau al món, que ja veiem com ho han aconseguit, amb la idea de, si aconseguim col·laborar l'espai amb tecnologies sensibles, així no ens barallarem.
Però es diu Alfa o es diu Alfa?
No, ja no.
Es diu Estació Espacial Internacional.
Ara es diu Estació Espacial Internacional perquè era la manera de posar-li un nom que no li fes mal a ningú i que poguessin incorporar els russos.
Després de 15 anys que li dic Alfa...
Bueno, si li dic que s'hi han invertit 100.000 milions de dòlars, li semblarà una...
Caríssim.
Hi han anat 220 persones de 17 països. Yes. I una cosa curiosa que potser molta gent no sap és que està a 400 quilòmetres, que això seria bastant a baix, però...
Com València.
No cau...
D'aquí València?
És com anar d'aquí a València. Anar d'aquí a l'estació espacial és com anar d'aquí a València.
I clar, us penseu, per què no cau? Doncs és que, de fet, està en constant caiguda. L'únic que, com que gira tan de pressa i va a tanta velocitat, no arriba a tocar amb la Terra, però l'estació espacial internacional està contínuament caient, però va a 27.000 quilòmetres per hora. De fet, un astronauta francès va explicar que ell, quan volia fer fotos de França, s'havia de preparar quan estava l'estació espacial internacional sobre Canadà, perquè anava tan de pressa que havia de preparar la càmera, ja quan estava a Canadà havia de preparar la càmera, perquè si no ja se la passava de llarg del de pressa que hi ha. O sigui que està constantment caient. Les activitats educatives, que també fan moltes, han arribat a 42 milions de persones.
I van col·les.
No hi van col·les, però hi connecten. Hi ha moltes... hi ha moltes activitats de divulgació.
És bo, és un tio bo. Té humor, fifi, el tio. És que és bo, ell ho sap i es fa xulo.
Bé, 26.500 menjars. 26.500
menjars. Que tot deu ser liofilitzat, tot allò.
Sí, allà tot preparat. Cada 7 tones de subministrament necessiten els astronautes cada 6 mesos. I penseu que reciclen l'orina. Per exemple, una de les coses que s'han fet és per potabilitzar l'aigua en països.
Com el Chumari Alfaro, reciclen l'orina, que se lo bebia i no tenia ningú filtro.
Mentre que els residus sòlids es desintegren a l'entrada de l'atmosfera quan tornen els d'això de càrrega especials. Igual que ara entrarà aquest pepino, doncs entren altres... entre altres coses.
Les cacones? A veure, m'estàs dient que les cacones dels astronautes...
Els altres pepinos es desintegren abans d'arribar.
Però, però a mi no m'has explicat el que jo t'he preguntat.
Okay.
Quin benefici entraríem aquí?
Home,
que sí, la potabilització de l'aigua, per exemple, s'ha fet servir els sistemes de potabilització de l'aigua en països amb molta sequera. Uns robots que es van desenvolupar allà per operar tumors i també per la detecció del càncer de mama. Això El País publicava, per exemple, un reportatge amb 7 coses que sabem. El control de desastres naturals. Perquè ja es plantegen molts problemes i llavors és quan es busca la solució que després es pot explicar aquí.
I el robot de cuina també deu tenir la Thermomix, no? Per fer un ojelade, per fer la salsa bolognesa...
No, sí que tenen algun robot i tenen una impressora 3D amb la qual ja han imprès 20 coses, perquè clar, una cosa molt important allà és... A vegades no pots tenir totes les eines, si te la pots imprimir, per exemple, van imprimir una clau anglesa.
Ah, sí? Són
les primeres.
I un planeta? Es podia imprimir un planeta amb una 3D d'aquestes?
Hauria de tenir molta...
Fem una altra lluna més maca al costat.
No hi ha prou paper.
Sí.
Bueno, canviem de qüestió. Parlem del que passa, del que ens passa a molts, que és dormir malament. Que segons un estudi és preferible, és pitjor. És preferible dormir poc a dormir malament.
No sé si és el que et passa quan dorms malament, que després el cervell no acaba de rutllar, no?
Exacte.
No, efectivament. Això els hi passa molt, se'n queixen la gent que acaba de tenir un fill, per exemple,
sí,
al llarg de la nit es desperten diverses vegades. Doncs això, com deies, és pitjor això que no pas dormir poques hores. Això ho acaba d'investigar un equip de la Universitat Johns Hopkins, que han agafat 62 voluntaris amb una clínica de son, i l'experiment, que és curiós, consisteix en el següent. A un grup els han fet anar a dormir molt més tard que de costum, de manera que dormissin poques hores, i a l'altre grup els han despertat diverses vegades al llarg de la nit.
Com jo.
Això ho han fet 3 nits seguides. I cada matí, després, els hi preguntaven com esteu, com us heu dormit? D'una manera estructurada, amb unes enquestes, i els resultats és que, que estaven... es trobaven pitjor, es trobaven malament, sobretot amb qüestions, diguem, tenien menys sentiments positius. Menys energia, menys bon humor, menys simpatia, menys ganes de relacionar-se amb els altres. No és que estiguessin més tristos, sinó, o més enfadats, sinó més
irritables.
Estaven més decaiguts.
Ni ganes de parlar per ràdio ni res.
Però el que és curiós...
Doncs vostè dorm de nassos.
Mira.
Vostè deu dormir, però escolti, com un liron, que se'n diu. Perquè, escolti...
Cada dia sento tocar el cucut, les dues. Sí, sí. Sento tocar les tres.
Ho deu sentir somiant, que sempre somia el mateix.
Em desvello contínuament. Vinga, escolta'm.
Entre totes les entrevistes, és el protagonista de tot. No calla.
Ara, és preferible, o sigui, és millor dormir malament que treballar, Està treballant bé, Sí, escolti. Però això està dormint i que sigui malament.
Total, que el grup dels que havien, diguem, els havien interromput la son, l'endemà estaven molt pitjor que no pas els que havien dormit poc. I això com s'explica? Doncs perquè no tenien... arribaven a la fase de son profunda, que és la fase més reparadora.
No, mig.
El Ricard diu, jo sóc dels que dormo malament per culpa dels plors del nen del veí.
Que pensi que és,
això sí
que és
un
només
drama.
Una temporada.
Sí, bueno, escolta, però no és el teu.
Bueno, però,
perdona.
No és el teu. I què vols que faci el veí amb la criatura, si plora?
Una dormidina.
A vegades hi ha dones que estan allà a la porta de l'església i d'allò, li foten un somnífer al nano i dorm. Que, escolta, no diu ni mou, el nen que sembla de cera.
Sembla de cera.
Bueno, per acabar, parlem de la millor temperatura per l'economia.
Sí, això és una mica Sala Martín, aquest tema.
Opa. Home, doncs com ho escolti,
pues ho incorporarà... Un altre programa de GTLs americana, el color...
el color de l'arquiris, venga, i venga programes a TV3, i venga col·laboracions a la ràdio, i cap aquí i cap allà, i això suposo que no ho deu fer de franc, les conferències, les llibres...
Bueno, és ell, com vostè, vostè no fa conferències, vostè no fa llibres...
Però és molt diferent.
No és el mateix.
A TV3 no.
A veure, què li pot interessar a Sala Martín amb aquest estudi?
Doncs és un estudi bastant interessant.
Oh, calleu, que ara ha d'escoltar-ho, Sala Martín. Només falta que montin el salamartinisme, la religió d'adoració a Sala Martín. Ja, escolta, home.
Investigadors de Stanford i a Berkeley, d'Estats Units, i han analitzat les dades de productivitat de 166 països, o sigui, déu-n'hi-do, durant 50 anys, des del 1960 fins ara, l'entrada del segle XXI. I on s'han comparat la productivitat, una mica el que seria, jo com que no sóc economista, seria la relació entre el que s'ha produït i el que els mitjans que s'han...
El Sala Martí t'ho explicarà. Sí. El Sala Martí ho explica tot.
Bastant millor que jo, segur.
Ell té la solució com si fos el profeta català de les americanes.
Bé, doncs han comparat la productivitat dels països amb la temperatura. Amb la temperatura mitjana. Independentment, per exemple, si a les oficines i això hi ha aire condicionat, hi ha calefacció, tot això. Han vist que la temperatura òptima, o sigui, de màxima productivitat, són els 13 graus. Okay. I com més s'allunya la temperatura mitjana del país...
Fa molt de fred, eh?
Una mica de fred. Home. Però pensa que a Espanya la temperatura mitjana és d'uns 15 i poc, eh? O sigui, no estem tan allunyats si comptes tot l'any. Doncs han vist que els països que s'allunyen, que com més t'allunyes tant cap al fred com cap a la calor, la productivitat baixa. I el que adverteixen aquests investigadors és que amb el canvi climàtic hi haurà els països pobres, doncs segurament seran menys pobres. Perquè no només és la productivitat de les persones, sinó també doncs, que els camps rendeixen menys, les granges rendeixen menys, o sigui que seria de tot el país, com més t'allunyes d'aquesta temperatura, pitjor, menys productiu.
Per tant, aquí produïm durant 6 mesos poc.
Aquí encara, perquè dels països de la OCDE, Espanya està per sobre de la mitjana, per poc, eh? Luxemburg, Noruega, Irlanda, Bèlgica, Holanda, França...
Però perquè per la temperatura 13 graus, no. La mitjana de la temperatura sempre és molt més alta.
No, però no, a Espanya és d'uns 15 i escaig a tot Espanya. Això, clar, aquí el clima mediterrani potser estem una mica per sobre, perquè depèn de quins llocs sí que fot un fred de...
Sí, vas a Àvila i fa fred.
Sí? Sí, sí.
Pas a Sòria també
fa fred.
Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitat en ciència i salut, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Dani Arbós, gràcies. També moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una pausa i el senyor Marcelí, que veig que té un lot de Torrons Vicenç.
A punt, sí senyor.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.